plora al mar. Com plora al mar. Com plora al mar. Com plora al mar. Quan veu un cos que cau, un altre cos que cau, i la mort amb gust de sal s'escola gola avall, i al fons els peixos cor glaçats imploren pietat, i Neptú impotent abaixa el cap, fa tant de mal però és llei de mar.
Minuts, gairebé que passen de les 4, avui el fundador i director de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, que deixa el mar per pujar a la nostra caravana, a Ràdio Estel. Amb ell, a banda de conèixer les últimes missions que ha dut a terme l'organització, també volem posar una mirada en el paper que tenen les institucions governamentals davant la crisi humanitària que estem vivint, i és que a vegades no entenem aquests humans. Òscar Camps, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Segurament, si el món fos una miqueta més just, no sé si no coneixeríem no només el nom d'Open Arms, sinó el nom d'Òscar Camps. Preferiries que no es conegués el nom d'Òscar Camps?
Oh, clar, i tant, ni Open Arms. Preferiria que no hagués fet falta mai, que haguessin fet res i que les coses haguessin anat per la via normal, la via natural, que hagués sigut que les administracions fessin la feina que tocava i que no hagués fet mai falta que haguéssim estat allà, no?
De seguida parlarem de les organitzacions i de si fan feina o no fan feina, tot i que em temo la resposta. Creus que això acabarà passant? Que Open Arms podrà deixar d'existir algun dia?
Aquest és l'objectiu. Nosaltres ens vam constituir per desaparèixer. Ens vam constituir per estar administrativament legalitzats i que no ens poguessin fer fora, perquè ja era el que els hi faltava, no? Que hi hagués algú que els hi pintés la cara i portés periodistes i ensenyés el que no es volia que s'ensenyés. Per tant, vam haver d'organitzar-nos i, de fet, ha sigut la pròpia ciutadania la que ha convertit Open Arms en el que és, no? Sense el recolzament ciutadà, evidentment que no es coneixeria. Seguiríem fent aquesta feina, però a un nivell molt més petit, no? Al nivell que jo hagués pogut seguir finançant a nivell personal.
T'ho pregunto diferent, eh? Què fa falta perquè això passi?
Doncs fa falta que la gent es sensibilitzi una mica més, no? Que siguem molts més els que defensem la vida per damunt de qualsevol altre discurs polític, no? Nosaltres jo vaig escollir ser socorrista perquè m'agradava el mar i perquè volia protegir la vida de la vida humana en el mar, no? Que és la feina del socorrista, no? De fet, el que no m'imaginava mai és que es qüestionaria aquesta feina o que fins i tot es criminalitzaria aquesta feina, no? Per què? Si nosaltres estem enmig del mar i només fem que intentar que ningú mori, no? O sigui, però ajudem a qui naufraga, ajudem a qui queda a la deriva i el desembarquem al lloc segur, l'entreguem a l'administració corresponent i punto. I no ens preocupa ni la nacionalitat, ni d'on ve, ni d'on va, ni si és home ni dona, si és de quin color és la seva pell i de quina religió és, no?
Òscar, què et passa pel cap quan quan s'escriu, quan es diu o quan s'ensenyen imatges de gent que diu no, és que Oscar Camps se beneficia de tot esto, és que Oscar Camps és un explotador de persones, és que no sé, saps? Tot això es diu i ho saps, i n'és conscient.
Jo sóc empresari des dels 23 anys. Porto cotitzant, tinc 59 i porto cotitzant des d'aleshores. La meva empresa factura el doble que la fundació. Ojalà fos al revés, però lamentablement és així. Puc dedicar-me al que em dedico perquè em van bé les coses i perquè he treballat molts anys perquè així fos, no? Que diguin el que els sembla, que diguin el que vulguin, no? Però tot això ho diuen els que mai han tingut l'ocasió de veure el que passa enmig del mar, no? Perquè tots aquests que tant es queixen farien el mateix que fem nosaltres si s'hi trobessin, eh? Ningú gira d'esquena i deixa morir una persona i la sent xisclar i picar de mans sobre l'aigua i l'abandona i gires i mires i continues fent el vermut amb el teu vaixell sense immutar-te. Això no ho fa ningú, no? És la condició humana la que et fa que no permetis que un altre ser humà perdi la vida quan tu pots fer qualsevol cosa. Per tant, tota aquesta demagògia que es fa a través de les xarxes socials, a través de fake news, a través d'aquests pamfletos que ara hi ha per internet, que tothom aboca molta porqueria, es pot dir moltes coses, però realment el jutjat, nosaltres estem perquè demandem, no perquè ens demandin.
Ara en parlàvem una mica tot plegat quan entraves a l'estudi i era de les primeres coses que et volia preguntar i ara ens deies ningú gira l'esquena quan passen coses humanitàries greus, que mor tanta gent, en aquest cas al mar. I jo et deia, s'ha de ser d'una altra pasta per treballar Open Arms o per fer el que fa Open Arms?
Bueno, per ser socorrista has de tenir una vocació i has de tenir unes habilitats i unes qualitats, m'imagino. T'ha d'agradar i t'has de preparar per segons quines situacions. Una vegada escolleixes ser socorrista, doncs és igual a qui hagis d'atendre. Dona igual, és una vida i has de garantir que aquesta persona no mori o posar-la a sanar i estàlvia a qualsevol lloc, no? Evidentment que és el mateix que ser periodista, no? S'ha de ser d'una pasta especial per ser un periodista o un fotoperiodista de guerra o que va, doncs depèn, cadascú escolleix dintre la seva professió doncs, el que li va bé, el que li agrada, el que li fa patxoga, i a partir d'aquí doncs, et desenvolupes professionalment, no? No obstant, això no vol dir que s'hagi de ser una pasta especial, però sí que s'han de tenir uns principis i uns valors. I aquests principis i valors els tens tu, els tinc jo, els té tothom. I per seguir portant endavant i seguir sent ferm amb els teus valors i els teus principis, doncs si pots fer servir la teva feina, doncs la fas, ho fas a la teva feina, ho fas allà on te puguis, no? Jo crec que tots anem aprenent a la vida, no? No és el mateix tenir 20 anys que tenir 40 ni tenir 60, no? Per tant, jo crec que anem madurant, anem creixent com a persones i aquests principis s'han d'anar fent forts. El que no podem és abandonar uns valors i uns principis que ja ens venen de la cuna, per dir-ho d'alguna manera, i és el que a vegades penso que passa, no? Que en certa manera s'estan perdent uns valors que eren inherents a la família, que eren el punt fort de la societat i que ara sembla doncs, que ens desentenem una mica, no? Pensem que hi ha, no sé, els drets humans, que no amb nosaltres, que no són cosa nostra i que hi ha vides que no importen, no? Que hi ha persones que la seva vida importa molt poquet o no importa gens, no? Que és el que ens temem que està passant, no? I aquí és on hem de buscar aquesta pasta, no? No per ser socorrista, sinó per no acceptar aquestes realitats que ens estan posant alguns polítics davant, no?
Jo saps que anava més cap al que significa el salvament marítim, no ha de ser gens fàcil veure gent que ho està passant molt magre al mar, salvar-la, i sobretot aquella gent que no pot salvar.
Sí, de fet, et torno a dir, per exemple, no sé, no és molt diferent a ser un cirurgià, no?, que s'enfrenta cada dia a la seva feina amb situacions de vida o mort, no?, en les que doncs, la seva habilitat, els seus coneixements o la seva experiència pot fer que aquesta persona surti viva del quiròfan o no, no. El que no li passarà mai amb aquest senyor és que quan surti fora del quiròfan o quan estigui operant, algú li tregui, li apagui l'oxigen o li tregui els instruments o li apagui la llum, i quan surti fora l'insultin, l'increpin, li diguin que per què opera aquesta persona, si aquesta persona no la tenen que operar, si era fumadora o deixava de ser fumador o no sé què. Això no li passarà amb ell. És el que ens passa a nosaltres i és el que ens dol més, no? Veure com hi ha una part de la societat que és completament impermeable al dolor, a l'empatia i a la situació i al context en el que veiem nosaltres, no? O sigui, com negaries tu una ajuda si la teva feina és protegir vides al mig del mar? Com negaries una ajuda a algú que saps que morirà si no l'ajudes, no? És impensable, no? Vull dir...
Et pregunto, Òscar, el mateix que li preguntaria, aquest cirurgià. Penses més en les 65.000 vides que heu salvat o en aquelles que no has pogut salvar?
Personalment, sempre et queda el mal regust de boca del que no has pogut fer, no? Quan no has arribat a temps o que simplement no hi eres, no? En aquell moment, en aquell lloc, perquè vas decidir estar en un altre lloc i en un altre moment. I sí, evidentment, no, jo els que... Mai he tingut consciència de les 65.000 fins que un dia, en un partit de futbol, que ens va convidar el Futbol Club Barcelona, era un partit que jugava amb el Huesca, que acabava de pujar a primera divisió, i aquell dia al camp hi havia 60.000 persones, em penso. Por ahí. I quan el speaker va dir que avui ens acompanyen, vaig mirar i les vaig veure totes, allà sí que em va impressionar. No? Vas pensar, ostres...
Ha salvat un Camp Nou.
Ostres.
És així de bèstia.
No és que l'hagi salvat jo, sinó l'organització, tot l'equip, els voluntaris, tots els que formem part d'aquesta família, la gent que ens recolza, no? La gent que ens recolza econòmicament, que per cert són molt menys de 65.000, no? I tot plegat, doncs, em va impressionar. Sí, se'm va posar la pell de gallina i pensava, escolta, quina responsabilitat més gran, no?
Ara en parlarem de l'economia, de com us ha afectat els darrers anys tot plegat. Abans sí que m'agradaria preguntar-li, perquè és evident que Open Arms ha canviat la vida de moltíssima gent, sobretot aquestes 65.000 persones, però ha canviat la vida de molta altra gent. A mi m'interessa saber com ha canviat la vida d'Òscar Camps.
Bueno, sí que m'ha canviat la vida. Això l'hauries de preguntar a la família, no? Als meus fills, a les filles, a la meva mare, a la meva parella, li hauries de preguntar com m'ha canviat la vida, no? Però,
quan... Tenen por quan vas a cada missió?
No.
Ja, hòstia, ja torna a marxar...
No.
Aviam com ve.
No, home, por no. Por no. Però sí és cert que desapareixes del dia a dia, desapareixes d'aquesta bombolla en la que vivim, i quan tornes, evidentment, no acabes de tornar del tot fins que no portes un parell de setmanes aquí, perquè veure situacions i realitats tan crues i tenir tants testimonis tan durs d'en passar, quan arribes aquí veus que ens preocupem per una sèrie de coses que són ridícules, no? I, clar, necessites un parell de setmanes per tornar-te a interessar per aquella reunió que tens a l'escola amb el teu fill, que no té cap problema, que els que tenen problemes són els que tenim a bord, que tenen la mateixa edat i venen d'on venen i com venen, i que hem de relativitzar una mica més segons quines coses i apretar molt més amb altres, no?, com a societat. Aquest canvi sí que costa de pair, suposo, no? I la família també ho ha de percebre, no? La família pateix pel que diuen, pel que passa, perquè no se'n fien, perquè en qualsevol moment, si et criminalitzen, en qualsevol moment pot passar qualsevol cosa, i hi ha molta paranoia de pel·lícula, però a l'hora de la veritat és més perillós circular en moto per Barcelona que no anar a rescatar amb Open Arms, no?
Ens deies, no acabes de ser aquí fins passades unes setmanes, acabes de tornar a missió.
Sí.
Fa res, eh? Quan has tornat?
Encara no fa una setmana.
Encara ets allà.
M'estic mossegant la llengua.
No te la mosseguis.
Sí, home, sí.
Estàs a Ràdio Estel, però hem portat Òscar Camps perquè parli Òscar Camps.
Sí, home, però... Però t'enfades molt quan
sí?
Estàs allà. Sí, home, sí, perquè veus moltes
coses... I et queda aquest enfado encara, eh?
I molta indignació. I no podria reunir-me amb ningú polític d'aquí a una setmana i mitja, com a mínim.
Què és el que més t'ha enfadat d'aquesta missió?
és sempre el mateix, sempre és el mateix. Que hem passat 7 anys i continuem fent el mateix, ens continuen dient el mateix i continua passant el mateix, no? I el 90% de la gent que mor al mar no apareixen ni als seus cossos, no surten ni a les llistes, no? I continuem amb necropolítica i pervertint discursos, realitats i ningunejant la vida de moltes persones, no? Que com si no importessin, no? Com si haguessin refugiats de primera classe d'Ucrània i refugiats de segona classe d'Àfrica, quan tots tenen... A Àfrica hi ha més de 35 conflictes armats ara mateix i tenen els mateixos drets que els ucranians a sol·licitar asil i refugi i que els posem vies legals i que els ajudem. Però no, no passa, no? Llavors, seguir lluitant i seguir lluitant i dir, bueno, ja canviarà. Estem a les escoles, estem sensibilitzant a les escoles perquè les noves generacions és una feina molt llarga. És de més d'una generació, això. No ho canviarem de sobte, no?
Saps què passa, Òscar? Ja, ara et deixem personalitzar, eh? Jo, amb l'Òscar Camps he tingut la sort de poder-lo entrevistar més d'una vegada aquí a Ràdio Estel i li he dit sovint, perquè jo crec que n'hem de ser tots molt conscients. Mira, avui, just avui porto la samarreta. Jo dic perquè aquest estiu he estat al Salento, a la Pulla, allà a la costa italiana, al sud, i m'era banyant el mar i pensava, hòstia, és que quilòmetres enllà, no tan enllà, és que és la mateixa aigua.
Sí, sí.
I s'està morint gent.
Sí, sí.
I si això ho penséssim tots una miqueta més, igual sí que el món, i torno a la primera pregunta, seria una mica més just, no?
Sí, no ho hem de... Si arribessin els cossos a les nostres platges...
És que fliparíem.
Aleshores la gent potser s'ho prendria una mica més en sèrio, no? I, de fet, lamentablement, i em costa de no dir, però si tinguessin un altre color de pell, també.
Seguim sent una societat racista, Òscar?
Per suposat. Per suposat. Hi ha una política molt racista en tots els aspectes. I fins i tot els discursos que hi ha al carrer són molt racistes. I la veritat escassea, com diuen els castellans, no? I les xarxes socials les noves plataformes digitals el que fan és encara fer amplificar aquest discurs, no? Perquè tenen el poder de poder-ho fer, tenen accés a tot això, no? Nosaltres hem fet una pel·lícula per intentar sensibilitzar, perquè la gent vegi, ens hem boicotejat la pel·lícula uns i altres, uns perquè estaven en castellà, altres perquè estábamos blanqueando el tráfico de persones, altres perquè no sé què, i no deixa de ser una pel·lícula. I quan hi ha tants interessos damunt d'un tema, és perquè aquest tema és complicat, no? I avui en dia el tema migratori s'està convertint amb el gran problema. Mira, Itàlia està estan en campanya electoral, sí. I sembla que l'únic problema que tingui Itàlia sigui la immigració irregular. I Espanya, segons quins partits polítics i quins discursos, sembla que el problema d'Espanya no sigui la corrupció i com ens han descapitalitzat i quants casos tenim indultats de corrupció i tot el que s'està passant aquí. Sembla que el problema sigui la immigració, quan han arribat menys que altres anys, i de fet és només un 30% i escaig, un 38%, em sembla que és la immigració irregular que arriba per mar. L'altre 70% és igual d'irregular i arriba avió, però tota la pressió mediàtica i tota la mala bava va a parar amb els negritos, lamentablement, és així, no? La resta que ve d'altres països que són blancs i la majoria catòlics, aquests no se'n parla, no? I tot i que siguin el 70% cada any, no se'n parla. Sembla que el problema sigui a Canàries perquè lleguen i clar, la gent en fuig.
De tot el que m'estàs explicant, Òscar, tinc la sensació que i girem tots l'esquena al que passa al mar Mediterrani i encara més enllà, excepte quan en volem fer màrqueting de tot plat.
Bueno, mira quines decisions hem tingut amb aquest govern, amb el govern més progressista de la història, no? És molt trist, però el que ha passat amb el Sàhara i el que ha passat a Ceuta és lamentable, no? Són fets que estan aquí, que són consumats, eh? Que ningú altre govern s'ha atrevit a fer tal cosa com aquesta, no? Com despenjar-se d'aquest compromís que teníem amb els saharauis, no? Ningú govern de dretes ha tingut el valor de fer-ho i ho ha fet el govern més progressista de la història. Mai ens explicaran el per què, però la repressió, la violència, les morts que ens està costant aquesta necropolítica, aquesta política d'externalitzar fronteres, de pagar a tercers països perquè facin la feina bruta, que facin de porters de discoteca, això acabarà molt malament, perquè estem sent víctimes d'extorsions, extorsions econòmiques, extorsions energètiques, extorsions polítiques, i ara ens està passant amb Marroc, ens està passant amb Líbia, ens està passant amb Turquia, ens passarà amb Tunísia dintre d'unes setmanes, uns mesos, perquè tots voldran participar, tots aquests països que no estan cobrant voldran participar d'aquest negoci, no? I el que menys importa és la gent que queda abandonada a les aigües internacionals. Això sí que no li importa a ningú. I deixen que el mar faci la feina bruta, no? És l'estora, que escombren sota l'estora, no? Deixen que el mar... Perquè la necropolítica és això, és pensar que els morts al mar dissuadiran a altres de vindre. O sigui, si tu moriràs amb un combat en qualsevol conflicte africà o per Boko Haram o l'estat islàmic o Al-Qaeda, tu moriràs allà, dius, si tinc una possibilitat, una entre 100, de salvar-me, aprofitaré aquí perquè si em quedo moriré. Com pots frenar això, no?
Hi ha cost zero perquè no et cal ni ball, eh? Sí, ja te fas sol al mar. Hi ha alguna mesura, Òscar, que diguis, hòstia, és que si es prengués aquesta mesura a nivell europeu, solucionat tot, dubto, però avançaríem molt.
Home, jo m'escandalitzo quan a vegades la gent diu, és que què podem fer? Què podem fer? Dic, hem de començar per exigir que es compleixin els compromisos subscrits, els compromisos internacionals, els convenis internacionals que estem subscrits, que respecti la Carta de Drets Humans i exigir als nostres dirigents que això passi. És a dir, comencem per aquí. Comencem perquè facin les coses bé, compleixen una Constitució, és que no s'està fent absolutament res. I s'està pervertint la Carta de Drets Humans, els convenis internacionals, l'Estatut de Refugiats, ho estem capgirant tot i es fa servir un vocabulari tendenciós per enganyar a una població cada vegada més desinteressada pel discurs polític i cada vegada més desinteressada per tot. Però això és una decadència que ens portarà a una pèrdua de drets. Bueno, ja ens està portant una pèrdua de drets molt ràpidament, no? Els drets que els nostres avis van aconseguir lluitant al carrer, nosaltres els estem perdent amb una frivolitat i això, lamentablement, hauríem de pensar què deixem als nostres fills, no? O sigui, ja no estem treballant per nosaltres, estem treballant pels nostres fills, pels que venen a darrere, no? No com els nostres representants polítics, que només treballen per la seva legislatura i pel seu propi interès i el seu lucre personal. I aquí no em callaré i assenyalo a tots, absolutament, eh? No tenim estadistes ni gent que es preocupi per la societat civil. Ens hem de començar a preocupar nosaltres, de nosaltres mateixos, i d'exigir als nostres representants polítics que realment facin el que han de fer.
Hi ha representants polítics, Òscar, que hagin vingut al vaixell així, perquè sí, sense càmeres, a preguntar-te, Òscar, què cal, què hem de fer, com està la situació?
Sí, però això és molt fàcil. Això és molt fàcil. I donar-te un copet a l'esquena també és molt fàcil. I després marxar i seguir fent la seva. I això... No sé, això és com dir-te que hem anat al Parlament Europeu a rebre el premi, el reconeixement de Ciutadana Europeu. I el 2019, Europeu de l'any. I el 2015, Català de l'any. I tot continua igual. I no canvia res. I sempre dic el mateix. El vaixell no va amb premis, va amb gasoll, saps? I el gasoll me'l paga la ciutadania, no els polítics. Per tant, excepte en algun cas puntual que hi ha... Jo sempre he defensat que hi ha gent bona a tot arreu, no? Que hi ha més gent que persones, en general, no? Però quan trobes persones, hi ha persones que estan per damunt de les sigles que representen i que els seus principis i els seus valors també estan per damunt de les sigles que representen i a nivell particular o a nivell personal ells mostren i demostren aquests valors, no? I ens han recolzat i apoyat, no? Molta gent. Que vol estar sempre amb la discreció perquè estan on estan, però a nivell personal la resta, o sigui, quan depens d'unes sigles o representes unes sigles, aquí darrere d'aquestes sigles s'amaga molta hipocresia i s'amaga molt de lladre.
Anem a Notícies també positives, malgrat tot. La primera és que en aquesta missió heu pogut salvar a 101 persones, si no m'equivoco, és així, eh, Òscar?
Sí.
101 persones. I ho heu fet amb aquest nou vaixell, l'Open Arms 1.
Sí, l'Open Arms 1 va fer 101 i l'Astral, que era en el que jo estava, vam coincidir.
Val.
Vam coincidir, tot i que els rescats van ser diferents, vam coincidir uns dies al Tamar.
On veu anar? Quina zona veu anar?
Al Mediterrani Central, a 70-80 milles de Líbia i a 70-80 milles d'Itàlia, entremig.
Ara surt una segona missió, suposo que torna cap allà?
Sí, el vaixell continua allà, l'Open Arms 1 va desembarcar a Sicília i ara continua estant a Sicília a punt de partir. O sigui, estan fent el canvi de tripulació, han de baixar 31 persones i han de pujar 31 persones noves, no? És la tripulació completa. I l'Astral va fer 246 persones rescatades en el seu període de missió de 2 setmanes i ara es quedarà aquí a Barcelona perquè hem de fer... Fem un acte de portes obertes amb un compte-comptes i quedarà només l'Open Arms 1 al mar Mediterrani. O sigui, el dia 10-11 sortirà de missió.
Quan ho feu, això, el compte-comptes, per la gent que vulgui anar-hi?
Moll de la Fusta.
Moll de la Fusta, eh?
Sí.
Bueno. Què ha significat aquest 1 per l'Open Arms?
Bueno, per primer cop podem treballar i podem tractar amb certa dignitat a les persones que rescates, no? Perquè tenir-les a coberta de qualsevol manera, com fins ara hem pogut fer tant amb l'Astral com amb el vell remolcador, amb l'Open Arms, doncs aquest té molt més espai, té molta més habitabilitat, té molta més comoditat, té un hospital, i clar, no, tot i que un rescat finalitza quan desembarques les persones rescatades, tot i que això hauria de ser de forma immediata, instantània i fàcil, Itàlia posa molts entrebancs, està obligada a fer-ho, però això no vol dir que t'ho posi fàcil, no? I llavors ens ha tingut 9 dies esperant un port i tenir a bord 9 dies durant aquest període i atendre a més de 100 persones no és fàcil.
Què us diuen per no deixar-vos atracar? Perquè, hòstia...
Ens han d'assignar un port.
Sí.
I diuen que ja han passat els informes a les autoritats pertinents i que estan...
Tant burocràcia, eh?
Sí, ja, sí, perquè teòricament, bueno, pràcticament, el Ministeri de l'Interior ha de dir quin port desembarques perquè hi ha de posar en marxa un dispositiu de rebuda tant de la policia italiana com de les organitzacions que els han de rebre, com la infraestructura que va darrere, els autocars que els han de portar als centres on els han d'atendre, no? I tot això és una logística que han de preparar. No es pot ser proactiu ni tenir-la pensada. O sigui, la preparen en el moment en què tu demanes un port, et diuen, bueno, vale. Però és que també arriben pels seus propis mitjans. Per tant, aquests que arriben pels seus propis mitjans van davant dels que tens tu en el vaixell. O sigui, no només desembarques els que tu rescates, sinó els que cada dia que hi ha bon temps arriben pateres, com arriben al sud d'Espanya i com arriben a Grècia.
Em parlaves, jo crec que amb una certa cara de nostàlgia i tot, del remolcador de l'Open Arms. Què ha passat amb aquest Open Arms? Encara s'usa, no s'usa?
El vell remolcador, que li van donar una segona vida, perquè sí. Aquest vaixell va estar treballant per salvament marítim, ja era un vaixell de rescat, va estar a Galícia, també va participar en les operacions del Prestige en el seu dia, ell i el seu germà Bassó, ja el anaven a desballestar quan ens el van donar i li hem donat, o sigui, el vam refer i li hem donat una segona vida, no? Però no, té 50 anys, té 48 anys aquest vaixell, està, bueno, li hem tret moltíssim rendiment, però és un vaixell petit i que necessita intervencions contínues i que fins i tot doncs, les inspeccions a les que està obligat com a vaixell de la Marina Mercant doncs cada vegada són més dures i més exigents, i ara li tocava l'especial, que es fa cada 5 anys, que es trauria l'eix, que pesa unes 12 tonelades, bueno, desmuntar mig vaixell perquè comprovin que tot està bé, no? I això té molt de cost, no? I estem parlant de centenars de milers d'euros, no? i nosaltres no som una naviera, tot i que el tractament que ens donen fiscalment i amb les despeses tothom ens cobra com si fóssim una naviera, però nosaltres no facturem res, o sigui, ho fem a través de donacions. Per tant, el vaixell l'estem posant a punt i el convertirem en un museu flotant que pugui navegar per tots els ports de la Mediterrània, no només d'aquest país, sinó de qualsevol país de tota la conca mediterrània, per poder explicar, sensibilitzar i ser un museu dinàmic en el que es pugui donar a conèixer quina és la realitat de que fa tants anys amb aquest Mediterrani que tenim.
T'atreviries a posar data, més o menys? Això es podrà fer?
Al desembre, teòricament, ja haurà passat les inspeccions, ja estarà en disposició, caldrà museografiar-lo, i tenim algun contacte per començar-ho a fer, però aquesta museografització ha de ser de qui té pont, perquè si cal, aquest vaixell que ha estat a Odessa portant menjar a Ucrània amb aquests,